Vinga, les 9.35, a les 4.35 últimament estem sentint parlar molt d'ultradreta, de feixisme, de tot això volem parlar una miqueta, treure una miqueta l'entrellat, si realment són, en aquest cas, els epítets, si realment són els qualificatius idonis per referir-los doncs, a aquesta onada doncs, de victòries electorals doncs, arreu de les a diverses latituds del món, o si s'han de trobar noves categories. En volem parlar amb el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Joan Antoni Mallón, que publica recentment el llibre La nostàlgia feixista del futur, en aquest cas editat per Icària, La nostàlgia fascista del futuro, escrit amb el politòleg Ismael Aceijo en un moment de creixement, com dèiem, doncs, dels partits més escurats a la dreta política a tota Europa i a tot el món, podríem dir. El politòleg ens explica que històricament aquest espai ideològic ha sigut un conglomerat de grups com ultranacionalistes, integristes catòlics, els feixistes, i que, com vam poder veure ara fa uns dies a Madrid, doncs no estan massa cohesionats entre ells, estan dividits en dos grans corrents. En qualsevol cas, de tot això en volem parlar amb el catedràtic Mallón. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Podem parlar obertament de feixisme, o el feixisme és una ideologia política doncs, que va existir i predominar doncs, el cor d'Europa als anys 10, 20, 30, 40 de la dècada passada, ai, del segle passat?
Bé, o sigui, hem de ser curosos amb els termes. Si tot és feixisme, res és feixisme. Quan parlem de feixisme, ens hem de referir a el que anomenem feixisme clàssic, que és el que va passar al primer terç del segle XX, entre 1919 i 1945, entre l'aparició del primer partit feixista a Itàlia i la mort i el fi de la Segona Guerra Mundial amb la mort de Hitler i de Mussolini. Això és el que entenem per feixisme clàssic. Un feixista és un individu agrupat políticament que té uns determinats objectius, que utilitza uns determinats mètodes i que bueno, van aconseguir que amb una certa mida un gran èxit aquests anys. No? A partir del 45 hem de parlar de postfeixisme. I ara el fenomen que tenim davant, que és una onada reaccionària, és l'hem de qualificar de dreta radical. Que podem anomenar-lo protofeixisme? Sí, perquè, per exemple, el senyor Trump té una sèrie de característiques que permeten que se la pugui qualificar de protofeixista. L'imperialisme, parlar de decadència i de recuperació, ultranacionalisme, una sèrie de components. Però s'ha de parlar en propietat. Hi ha una sèrie d'acadèmics nord-americans que ja parlen obertament de feixisme, però jo crec que és exagerant, i gent molt competent, com Robert Paxton, per exemple. Però jo crec que hem de ser curosos i hem de dir les coses pel seu nom, i jo diria que aquesta onada pot ser qualificat de protofeixista.
Quins factors, que suposo que n'hi deu haver-hi diversos que s'han alineat, podem enumerar per explicar aquest ascens sense precedents, diríem, des del final doncs, de la Segona Guerra Mundial, doncs, a l'extrema dreta, al cor d'Europa, a Amèrica Llatina i a Nord-Amèrica, també a l'Àsia. Què ho explica?
Jo crec que la clau són factors sistèmics. Estem en un moment determinat d'evolució del capitalisme, amb un predomini i una hegemonia absoluta del capitalisme financer, i això fa que han augmentat enormement les desigualtats i, a més, el marge que tenen els partits polítics quan arriben al poder respecte als factors econòmics són molt, molt baixos. I això ha fet que augmenti extraordinàriament la desigualtat, que augmenti enormement les rentes del capital respecte a les rentes del treball, una pauperització progressiva de classes mitges i, sobretot, el factor més important és un dèficit democràtic, una sèrie de dèficits democràtics que no solucionem. estem en una fase històrica intermitja, amb la qual cosa, bueno, el que hem de fer és aixecar la bandera de la democràcia i anar a l'arrel dels problemes, que són aquests dèficits democràtics. Fins que no s'encari això, pues, bueno, recordem, per exemple, que la Margaret Thatcher va dir que el seu millor discípule va ser el Tony Blair. Per tant, aquesta, diguem-ne, és la realitat, i aquests factors sistèmics han creat un enorme ressentiment que ha estat capitalitzat per la dreta radical. Això ja va passar als anys 30. Hitler va dir que ells havien arribat al poder per la desesperació del poble alemany.
Però no acabo d'entendre, disculpa, aquesta frase de sí. Margaret Thatcher, diríem la mare ideològica del neoliberalisme, que xoca, sí, per exemple, sí. Xoca, per exemple, amb el proteccionisme de Trump actualment, però que sí que políticament doncs era doncs bastant conservadora, i dient que el seu millor deixeble era en Tony Blair, que va, diríem, encetar una nova onada en l'esquerra, diríem, europea.
Sí, però, clar, era el Tony Blair era un liberal radical. La socialdemocràcia és el fruit de la confluència de liberal radical i socialistes reformistes. I el Tony Blair era un liberal radical. Aleshores, les seves polítiques, en última instància, eren absolutament respectuoses amb els privilegis dels grups socials dominants. I la democràcia històricament ha consistit en l'abolició gradual dels privilegis. I el Tony Blair, com a liberal radical, no va atacar cap tipus de privilegis. Per això la Margaret Thatcher va dir que Blair era el seu millor discípule. La tercera via va ser un immens bunyol de vent.
Recordem, Schröder, que va acabar cobrant doncs, les petroleres i de les gasístiques, clar. Lionel Jospin, que nunca más se supo, i Tony Blair, que també doncs, va acabar esculpint el seu nom amb honor bombardejant la població civil d'Iraq, no?
Efectivament. Bueno, i l'Estroscan, el francès, que era una persona que amava el luxe, bueno, que si podia, pues, feia el que podia amb cambreres d'hotel, etcètera. Vull dir, o sigui, aquesta gent que es qualifiqui de socialista, pues la veritat és que és un insult respecte a el que és el socialisme.
Fa uns anys veiem com... diríem, unes petites espurnes, uns petits, diríem, encenalls de l'extrema dreta. Recordo, doncs, com tothom es posava la mà al cap amb aquells grecs de l'Alba Daurada, com començàvem a parlar... Sí. Però, clar, estem parlant... És que el temps passa molt ràpid. Estem parlant de fa 15 anys, 13, 14 anys, amb Alba Daurada a Grècia, i era com una cosa que mos feia por a tots. Ho parlàvem, doncs, també, doncs, en aquest cas, de països del centre d'Europa, com Hongria o Polònia, que dèiem, carai, però ho posàvem com un fenomen ultranacionalista. Avui en dia, l'extrema dreta governa a Itàlia, a França és el partit més votat. Ara mateix les intencions per l'extrema dreta, les intencions de vot al Regne Unit supera l'extrema dreta als laboristes. A Espanya el més probable és que hi hagi un govern de dreta recolzat per l'extrema dreta de Vox a curt termini. Estem arribant al punt àlgid d'aquesta nova onada d'extrema dreta, i què en podem esperar?
No sé si estem arribant al punt àlgid, però la clau perquè aquesta gent governi és l'extensió. L'extensió a Itàlia va ser molt alta, l'extensió a Estats Units també és sistèmica, perquè ells busquen el sistema busca l'extensió, i per tant això és la clau. O sigui, per barrar l'accés de la dreta radical al poder, la clau és la mobilització de l'esquerra i aixecar la bandera dels valors democràtics i acabar amb l'estupidització, perquè un dels factors que explica també l'accés al poder d'aquesta gent és l'estupidització sistemàtica de les capes populars. La societat d'antic règim i a l'edat mitja, a les capes populars se les estupiditzava, que vol dir eliminar la seva capacitat crítica amb la religió, i a les societats industrials amb l'ultranacionalisme.
Molt bé. Quines són les principals diferències, diríem, entre la mateixa extrema dreta? Veiem, doncs, per exemple, doncs, que en la trobada doncs, a Madrid que va organitzar Vox hi faltava gent. Hi ha qüestions, diríem, hi ha alguns que són més tradicionalistes, hi ha alguns que donen més importància a la qüestió catòlica o religiosa, d'altres que són més proteccionistes en l'economia i d'altres més neoliberals. Què els diferencia els dos grans grups?
Bueno, factors ideològics de fons. Per exemple, aquí a Espanya sempre els neofeixistes han tingut un problema i és que l'extrema dreta sempre ha estat catòlica. Els neofeixistes, els neonazis, són nietzscheans i per tant són anticristians i altra gent són integristes catòlics. I clar, això és un element de fons difícil. Però tenen un factor que estan d'acord tots i és evitar l'aprofundiment de la democràcia. Ells tenen uns factors de tipus cultural, polític, aristocratitzant. L'expressió d'aquesta noia, la Cayetana Álvarez de Toledo, no? Aquesta displicència, és un exemple molt clar d'això, no? d'aquests valors aristocràtics. I el que comparteixen de la idea és que en aquesta vida hi ha superiors i inferiors, i els inferiors han d'estar supeditats als superiors, i ja està. Aleshores, l'esquerra el que diem és que és èticament inadmissible el que el desenvolupament d'uns es faci a costa del subdesenvolupament d'altres. I això és una frontera molt clara.
Escolta, hem d'acabar perquè sabem que tens poc temps.
Sí.
Professor, és curiós perquè l'extrema dreta, quan arriba al poder, ho estem veient ara mateix amb Donald Trump, beneficia sistemàticament a les grans fortunes, a les grans empreses, etc, però acaben guanyant gràcies doncs, això al cinturó de l'òxid dels Estats Units, en aquest cas als obrers del Regne Unit, o aquí veiem alguns barris, de les grans ciutats espanyoles que també han votat massivament doncs, a l'extrema dreta. Per què passa això? Té a veure amb això que deies doncs, que de Hitler, a la frase que deies doncs, que va guanyar gràcies a la desesperació del poble?
Sí. La desesperació crea ressentiment i després, quan diu el Juan Rodríguez Teruel, que dirigeix el CEO, hi ha un vot que és a tomar por culo, un vot de protesta, no? Aleshores, bueno, l'esquerra, jo crec que els partits d'esquerra el que no han de fer és imitar a la dreta. Han de buscar a la societat civil tots aquells elements, tots aquells de la societat civil que volen aprofundir la democràcia i han d'augmentar la correlació de forces. Perquè si el que fan és es limiten amb una lluita electoral, aquest diu, l'altre li replica, en última instància el sistema té una força extraordinària, perquè la gent ara hem de menjar tres cops al dia, no? I, bueno, jo crec que estem en un moment en què l'esquerra ha de fer una reflexió molt important sobre com estem i què és el que s'ha de fer per parar aquesta onada reaccionària. Perquè el que fan la dreta radical és utilitzen doctrina d'odi. Les doctrines d'odi sempre acaben en desastre absolut.
Les doctrines d'odi
sempre... Sabem històricament.
D'acord. En aquest sentit, està en perill la democràcia? Perquè a Donald Trump se li ha escapat algun cop que tenen un plan, ho deia abans les eleccions, tenim un plan i potser les eleccions no s'hauran de fer mai més. Està en perill la democràcia? Com l'hem entès fins ara?
Dependrà de lo que fem, els demòcrates, evidentment. O sigui, hi ha una idea infantil i és pensar que el progrés és lineal, i això no és veritat. La humanitat ha avançat i ha retrocedit. Des del punt de vista del coneixement, l'edat mitja és un retrocés enorme respecte a l'antiguitat. Per tant, aquesta idea del progrés lineal és infantil. No està en perill ni no en perill, dependrà de lo que fem els demòcrates davant d'aquest tema.
I ja per acabar, per què aquesta fixació amb el diferent, amb l'altre, amb el nou vingut, en aquest cas, per què aquesta fixació a Europa, bàsicament, amb la migració, sobretot, fins i tot, gent recent arribada d'altres latituds, puc parlar doncs, de poblacions d'origen llatinoamericà, que acaba votant l'extrema dreta, en aquest cas, amb aquesta animadversió, sobretot cap a l'africà.
Perquè és el cap de turc, és la forma de canalitzar el ressentiment contra individus i, per tant, respectar els privilegis. La persona que fa això no se n'adona qui és objectivament els individus que estan fent que la seva vida sigui un desastre. Es tracta de la típica teoria del cap de turc. A més, l'extrema dreta, dreta radical, ells creuen de que cada societat té un destí, no? Allò que deia el José Antonio, unidad, España con la unidad de destino en la universal, i que, per tant, una no s'ha de barrejar amb altres. L'extrem seria el ideologisme dels nazis per desenvolupar aquest projecte. Per tant, els estrangers, els que tu conceptualitzes jurídicament com a estrangers, és un enemic d'aquest projecte. Òbviament, això és un deliri en una societat com la que tenim, absolutament globalitzada. No, però, bueno, els deliris en política també funcionen.
Ja. Gràcies, Joan Anton Mellón, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver atès aquest matí a la Ràdio Pública de Formentera, per la gent de Formentera i Eivissa. Molt bon dia.
Gràcies per vosaltres, és un plaer. Amb les platges tan boniques que teniu, és lo mínim.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.